Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La 15a Cimera Mundial de Premis Nobel de la Pau, celebrada a Barcelona, va reconèixer fa uns dies l'activista santcugatenc Arcadi Oliveres. L'economista ha rebut la medalla a l'activisme social, un guardó que es lliura des de 2012. Arcadi Oliveres, que és també president de la Universitat Internacional de la Pau, ha rebut diversos premis per la seva trajectòria com a activista, com el de la Fundació Lluís Companys, el de l'entitat Flama del Canigó i el de Bacus. També és Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat i avui ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils. Arcadi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia per dir alguna cosa, no?
Perquè fa sol.
Perquè fa sol. Tenim un argument, doncs.
Sí, encara que faci núvol també hi ha bons dies.
I escolta'm una cosa, tal com està la situació mundial, tot i que avui ha sortit el sol i és d'agrair, un activista com tu, que se suposa que ha de tenir una naturalesa optimista, positiva, aquesta situació li permet mantenir aquesta flama viva?
És difícil, has fet una pregunta molt encertada, perquè jo em qualifico d'optimista de mena, però tinc la impressió que aquests darrers mesos, i molt especialment aquests darrers dies, aquest optimisme meu comença a rebaixar. No el vull anul·lar del tot, perquè l'esperança mai s'ha de perdre, però veient una mica quina és l'actuació internacional, com reaccionen els governs, com es mou la societat, com l'opinió pública absolutament confosa i enganyada reacciona, fa pensar que de vegades és una mica difícil de arribar a aquest món.
La societat reacciona?
Sí, reacciona amb bona fe, però de vegades no reacciona de la manera que cal reaccionar. Estem posant espelmes i floretes, i tenen tot l'hora de posar-los, en el restaurant Bataclan de París i a molts llocs. Quanta gent ha volgut posar espelmes o quanta gent ha reordinat davant de tots aquells que es van morir a Afganistan bombardejats per les tropes de l'OTAN, que n'han bombardejat i matat molts més que els que poden haver matat aquí? Hi ha la bona reacció, la gent té bona fe, li sap greu, i va i posa flors, o reacciona, o acull algú a casa seva, o alguna cosa d'aquestes. Però, en canvi, de vegades no veu una mica més enllà què ha passat al darrere, quines circumstàncies s'han mogut, quines raons han motivat aquesta situació, i això sembla que estiguem secs, i els grans mitjans intenten, evidentment, no deixar-ho veure.
Ara entrarem, perquè repassarem durant aquest temps tot el que puguem sobre l'actualitat, però deixa'm preguntar-te per aquest premi. En tens uns quants, ja. Aquest, tots són especials, però aquest té un significat, un valor diferent o més especial per tu?
Bé, mira, els premis, i perdona que faci aquesta brometa, l'edat no perdona. I a mesura que van passant els anys, doncs, evidentment, has anat acumulant activitats i aleshores una o altra ha quedat reconeguda. Aquest té un símbol especial, perquè jo diria que és un reconeixement que no ve de la ciutat, ve de la comunitat internacional, de la comunitat dels Premis Nobel, i s'ha de confessar d'una part dels Premis Nobel, perquè si fas la repassada de la llista dels Premis Nobel, hi ha alguns, com el senyor Kissinger, que per exemple, que més el diria que no l'hagués tingut mai, aleshores, te'n fas creus. Ara n'hi ha uns quants que són militants de la Pau, i aquí s'han cugat, i vosaltres hem entrevistat moltes vegades, tenim la sort de que, si no cada any, cada dos anys, en tinc l'Adolfo Pérez Esquivel, un Premi Nobel de la Pau entranyable, amic nostre, president honorari de la Universitat de la Pau, i aleshores que gent d'aquesta mena, com altres, per exemple, la Margaret Carrigan, que va negociar la pau a Irlanda del Nord, o per exemple la Jodie Williams, a la que casualment jo havia conegut feia 25 anys, quan va començar la campanya per erradicar del món les mines antipersona terrible que hi ha a la guerra. Persones com l'antic president de Sud-àfrica, el Frederic de Klerk, que sent blanc va reconèixer que ell no podia ser president de Sud-àfrica, va plegar i li va donar el poder al Nelson Mandela. Bueno, com veus aquestes persones, dius, home, que ells des d'aquí vegin, suposo que mitjançant l'intervenció de l'Ajuntament de Barcelona organitzava la trobada, doncs que diguen que reconeixen aquests mèrits, et fa content. Et fa content sobretot perquè Catalunya, Barcelona, en general, són llocs on hi ha hagut, com tu molt bé saps, perquè ja ho havíem parlat en general, un florilegi important d'organitzacions i de moviments per la pau que treballen des de fa molt temps, i es diu que aquesta és una de les ciutats amb més força pacifista del món. Encara recordo ara unes declaracions del senyor Bush pare, quan el senyor Bush fill començava la Segona Guerra d'Iraq. I el senyor Bush pare diu, encara que Barcelona es manifestin milions de persones, aquesta guerra no l'aturarem. Però va dir, encara que Barcelona es manifestin milions de persones.
Així ho va dir?
Així ho va dir. És a dir, que vol dir que ja sabia una mica la importància del que hi havia. Per tant, que des d'aquesta comunitat internacional, en una ciutat com Barcelona, i en un moment com aquest, reconegui això, evidentment ha de ser content.
Ara que fa referència a aquesta guerra, i abans d'entrar comentàvem quan ens havíem trobat l'últim cop, i permetem que faci aquest apunt tan personal, quan la guerra d'Iraq, crec que era, que vam organitzar aquella marató del no, del no a la guerra. Si tirem la vista enrere i veiem com estan les coses actualment, la veritat és que hem evolucionat tan poc.
Bé, però és que, fixa-t'hi bé, la raó ens ha estat donada. No fa ni 3 setmanes, un senyor que es diu Tony Blair, que era un dels que havia començat aquesta guerra, va reconèixer públicament que s'havia equivocat, que aquesta guerra no calia fer-la. Evidentment, el senyor Aznar i el senyor Bush es veu que no són capaços de reconèixer-ho, però ell sí. I, per tant, en certa manera, es dona la raó. Perquè si després veiem totes les catàstrofes que s'han derivat de la situació que aquesta guerra va crear en el proper Orient, moltes d'elles són fruit de l'empipament general que això va generar. Jo no conec res d'estratègia, però no m'estranyaria que moltes d'aquestes protestes que hem vist ara a l'Orient Mitjà, i sobretot algunes d'aquestes reaccions violentes, estiguessin en certa manera motivades pel malestar que nosaltres, els occidentals, vàrem originar al d'anar allà. Per tant, fèiem bé de manifestar-los, i més bé hauríem fet tantes vegades com calgués. Encara que al final les coses no van anar així, però tinc l'impressió que el temps ens acabarà donant la raó.
Però la classe política no n'ha après, perquè pel que es veu, veiem ara l'actuació de França amb el suport de Rússia.
Sí, la classe política no n'ha atès, perquè bàsicament la classe política li falta molta llibertat. Està sotmesa a interessos econòmics per una banda i a interessos militars per l'altra banda. Jo estic convençut que, per exemple, el senyor Obama no és lliure en aquest moment. Està sotmès per una banda a una quantitat d'empreses transnacionals amb interessos a molts països del món que el fan actuar d'una o d'una altra manera. Per cert, amb el sistema, entre cometes, democràtic nord-americà, el senyor Obama o el seu rival electoral del Partit Republicà només poden ser presidents si són subvencionats per aquestes companyies transnacionals, amb la qual cosa, evidentment, després s'hi deuen amb les seves polítiques que fan. I, per altra banda, els exèrcits, que en el cas dels Estats Units tenen unes posicions absolutament gairebé feixistes, per dir-ho d'una manera. Recordem aquell general impresentable que es deia Petreus, que era el que dirigia la guerra d'Iraq. Aquests també condicionen moltes vegades l'actuació. No conec tan a fons quina és l'estructura de l'exèrcit francès, però tinc la impressió que les coses poden anar en la mateixa direcció, sobretot coneguent que l'exèrcit francès ha tingut actuacions pèssimes des de fa molts anys, començant ja pels crims i assassinats que cometia durant la guerra d'Argèlia, anant a matant aquells que volien la independència d'un país que se la mereixia.
Abans ja ho has dit, això una mica de passada, però les bombes no es poden combatre amb més bombes.
No, de cap manera. Mireu, tenim una experiència afortunadament fructífera a casa nostra, que és ETA. Bombes i bombes i bombes, accions policials, accions policials, accions policials. Mai havíem resolt res. Tu pots posar un policia aquí i et poden posar la bomba allà. Quan es va acabar això? Doncs mira, quan es va produir una taula o moltes taules de negociacions, recordem que fins i tot hi hagueren intervencions internacionals, gent que venia de Noruega, gent que venia d'Irlanda del Nord, el propi Adolfo Bredis Quiver en el seu moment va intervenir en aquestes negociacions, i quan la gent es va posar sobre una taula, encara que et sàpiga greu de vegades haver de negociar amb segons qui, el que es va obtenir és ara fa justos 4 anys el cessament del foc per part d'ETA. Penso que aquesta és l'única solució. Dir que volem més policies, que volem més càmeres, que volem més repressió, no ens porta a res. Al contrari, engrandir el problema.
Per tant, es pot dialogar amb els terroristes, siguin de... o tinguin el qualificatiu que tinguin?
Esclar, s'hi ha de dialogar. I a més, atenció, qui són els terroristes? Aquests senyors ho són? Completament ho són. Però aquells de la OTAN que enviaven bombes a Afganistan també són terroristes. I ningú dirà que no vol parlar amb aquests. A veure si parlem les coses.
Pervers, el llenguatge?
Sí, però és així. Perquè uns són terroristes, els altres. És a dir, matar la gent amb una discoteca de París és terrorisme. I matar uns malalts de Metges Sense Fronteres en un hospital d'Afganistan per part de tropes oficials de l'OTAN, això no és terrorisme, és tant terrorisme o més. I la gent calladeta, per tant, parlar amb els terroristes és una cosa molt relativa. Amb tothom s'ha de parlar, encara que sigui tapant el nas, com deia algú.
François Hollande va dir a Versailles que França està en guerra. Des de Madrid també es va reconèixer i es va ratificar aquesta situació. José María Perceval, a qui coneixes, va declarar fa uns dies a aquesta casa que potser estem a la Tercera Guerra Mundial. És per tant?
Mira, en José María és un home intel·ligentíssim, cultíssim, molt ben preparat, però potser li falta un pèl d'optimisme.
Ah, el que parlàvem abans dels activistes.
Diria que és una persona... I potser li passa allò, que és que jo sóc optimista perquè sóc ignorant. Ja diuen que l'optimista és el pessimista mal informat. Per tant, des d'aquest punt de vista, la raó la tindria ell de totes formes. Però jo crec que la Tercera Guerra Mundial, entesa de la mateixa manera que vàrem entendre la Primera i Segona, no hi és, i molt m'atreviria a dir, no hi serà. Allò de tropes movents, bombardejaments, perquè avui en dia els sistemes són molt més subtils. Les guerres es fan cibernètiques, les guerres es fan amb serveis secrets, les guerres es fan amb pressions internacionals per part de les companyies transnacionals, les guerres es fan amb blocatges financers, amb deutes com el que estan imposant a Grècia, coses d'aquesta manera. Jo tinc l'impressió que avui en dia l'actuació és per aquí. Si d'això en diem guerra mundial, bueno, llavors ja estem. Ara, si l'entenem amb allò que hem vist tantes vegades les imatges televisives i cinematogràfiques, no hi estem.
També s'ha parlat molt de por. A què creus que hauríem de tenir por?
No hauríem de tenir por a res. Hauríem de tenir por al malestar, a la pobresa, a la misèria que molta gent pateix, per descomptat, si tenim doncs, una malaltia, o pot ser que tinguem por. Però en general jo penso que l'esperança ha de fer superar la por. Perquè la por... Sobretot quan parlem del món polític, jo no diré que tu estiguis perdut i et vingui un llop i se't mengi i tinguis por, però potser sí, què hi farem. Però, de totes maneres, de cara a la realitat política, que suposo que és la por a la que et referies ara, la por és la manera que tenen els poderosos d'enganyar-nos, de pressionar-nos perquè no ens rebel·lem, perquè no protestem, perquè no diem mai res. Ens volen infligir por. Ho acostumo a dir les meves xerrades. Cal saber el que passa. Cal associar-se per reaccionar-hi, cal actuar, però sobretot, cal perdre la por sempre.
I sempre acaben pagant justos per pecadors? Ara estic pensant en els refugiats.
Moltes vegades acaben pagant justos per pecadors, és clar, perquè evidentment quan els pecadors som nosaltres, que estem omplenant d'armes el proper Orient, que som el cinquè país del món que més armes venem a aquests països, i aleshores volen venir cap a casa nostra, diuen que no, i a França diuen que no, i a Alemanya diuen que no, i a Itàlia diuen que no, i a Bulgària diuen que no, i a Hongria diuen que no, i per tant és evident que estem pagant nosaltres, que hem fet negoci, que hem guanyat diners amb tot això. Aquests són els pecadors que guanyen, i els justos que són els que venen cap aquí com a fruit de la circumstància que nosaltres hem marcat cap a ells, doncs no els deixem venir. I perdona que es digui això, la situació d'Europa en general, aquesta Europa dels justos, que a mi em fa vergonya, és impresentable. Ens estem rifant, i la paraula segurament no és la dient, ens estem rifant la vinguda de 450.000 refugiats als territoris de la Unió Europea. Només un país com Turquia, que certament és proper a la zona, ja en té acollits a casa seva 1.950.000. Un país com el Líban, que ha travessat 40 anys de guerra, en té acollits 1.600.000. El pròquid Iraq n'ha acollit 200.000 o 300.000. I aquí a la Unió Europea ens estem canviant els cromos a veure si tindràs 15 més o 20 més. I quan la senyora Merkel ha tingut un petit moment de generositat, que no en té gaires, i ha dit jo n'agafaré uns quants més, immediatament se'ls hi han posat tots al darrere dient-li que això no pot ser de cap manera. Però quina Europa avui està vivint? Aquella Europa que jo somiava quan era jovenet, aquella Europa dels Pirineus, que hi havia la llibertat, la fraternitat i tot això, després del franquisme, ha desaparegut completament. Som uns impresentables.
Una Europa que torna a aixecar murs, que torna a aixecar fronteres, que posa tanques, sí. I tot en raó de la seva seguretat.
Una falsa seguretat. Mira, jo sempre m'enric una mica de que durant gairebé 50 anys els Estats Units van protestar d'una cosa per la qual jo també protestava, que és que a Berlín havien posat un mur. I deien que no pot ser, i és veritat que els russos mataven tot aquell que volia saltar-se el mur si és que volia fugir de la zona soviètica. 63 quilòmetres de mur, condemnables, 100%. S'acaba el mur, i en aquest moment què ha fet Estats Units? Ha construït 4.000 quilòmetres de mur entre Estats Units i Mèxic per impedir la migració, que històricament s'ha vingut produint d'un país cap a l'altre. Això no té punt de comparació. Protesten dels 63 quilòmetres? Jo m'hi apoyo, estic d'acord. Però 4.000 quilòmetres, és una vergonya. I aquí tornem a demanar passaports, tornem a demanar visats, tornem a tancar fronteres, ens aixequem els acords de Schengen que permetien la lliure circulació de persones i estem fent barbaritats d'aquesta mena, amb l'aquiescència de la Unió Europea i de tots aquests personatges, entre parèntesis, impresentables que la governen.
Ens acostem una mica més cap a casa. Anem a parlar de Catalunya i d'Espanya. Les últimes informacions apunten que l'acord està lluny. Com preveus que acabi, la cosa? Acabaran amb unes noves eleccions?
Aquí a Catalunya no.
No?
Jo penso que la gent té voluntat d'acord, el que passa que cadascú negocia i es tira la corda cap a la direcció que més li sembla. Per això faig confiança als dos interlocutors i estic convençuts de que hi haurà un acord in extremis, potser perquè s'han de buscar alguns elements, però tinc l'impressió que en aquest moment la gent no té ganes de tornar al procés electoral. En portem 5 de seguits, van començar amb les europees, van seguir amb el referèndum del novembre de l'any passat, hem continuat amb les municipals, hem seguit les econòmiques, ara estem a la porta de les estatals, no podem voler encara unes altres eleccions pel març o
l'estiu. Però la posada en escena està sent de rebequeria d'uns i altres.
Sí, jo diria que té una mica de teatral, sí? Però bé, jo crec, en aquest sentit, com sempre, sóc optimista, crec que acabarà bé la cosa.
Vols dir que Mas serà president?
Això ja no t'ho sabria dir. Ah. Jo dic que hi haurà un acord i que no hi haurà noves eleccions. L'altre ja ho veurem.
Aquesta situació, però, la imatge que ha donat la política catalana a l'exterior, ha perdut força o credibilitat?
No. Escolta, països que triguen 5, 6, 7 mesos sense govern és una cosa que gairebé és normal en molts de casos, que hi ha hagut eleccions que no s'ha pogut arribar al nomenament de govern al cap de poques setmanes, sense més lluny, Andalusia va trigar 3 mesos, em penso, en nomenar la senyora Susana com a presidenta de la comunitat autonòmica no fa gaires mesos, i a Itàlia, que ara ho tenen per costum, ara ja ho han perdut una mica, però quan era joveneta a Itàlia, cada 9 mesos no es posaven d'acord pel govern. No, són funcionaments de la democràcia, i de vegades, perdó, potser sí que voldria més discutir les coses abans de les eleccions que no després, però si no es veuen les coses clares que ara es discuteixin, bé, sempre i quan se segueixi governant, sempre i quan se segueixi fent la feina, perquè un dels problemes que hi ha és que amb això potser se suspenen moltes decisions que valdria la pena prendre les amb urgència, sobretot decisions de caire social. Coses com la renda mínima d'inserció, per exemple, que és aquella que beneficiarà en els que més pateixen, això no pot esperar un Parlament nou, això ja s'hauria d'haver aprovat en aquest moment, i coses per l'estil s'han d'anar fent.
La reacció i la resposta des de Madrid, la que es preveia en el guió, o t'ha sobtat alguna cosa?
No m'ha sobtat gens. El PP ho fa tot molt malament, sempre, sistemàticament. Sempre. Però té una cosa positiva, que saps el que farà. Així com amb el PSOE, pot ser que siguin mitges tintes tot, amb el PP, però, dius, quina és la pitjor resposta que es pot donar? Aquesta, i la dona. És a dir, que, en aquest sentit, que el govern del PP hagi reaccionat d'aquesta manera, com mai, era entès res de res, doncs, evidentment, no m'ha sorprès.
Tenim una nova convocatòria electoral, el 20 de desembre. Què n'esperes? Hi haurà sorpreses? Hi haurà novetats? O també tot està escrit ja?
No hi haurà. A veure, hi hauria d'haver-hi sorpreses, però malauradament no sembla que hi hagin gaires. Hi hauria d'haver-hi sorpreses perquè després d'aquests mandats d'un partit en el poder que ha martiritzat com ha pogut a la població tantes vegades i més, que ha tancat les llibertats, que ha fet projectes educatius desastrosos, que ha tingut unes relacions internacionals pèssimes, que se'n burlen de la gent, que coarten les llibertats, que creen la llei mordassa, que evidentment no respecten les autonomies, que martiritzen la llengua catalana, etcètera, etcètera, hi hauria d'haver-hi una reacció, no només aquí, aquí, a Andalusia i a Galícia, on sigui, en contra. I et dones compte que les petites picabralles internes entre els partits han fet que no es generés una oposició forta i que hi haguessin certes possibilitats de que, si no el PP, almenys el PP en coalició, i si no són coalició amb altres partits, que tampoc són massa de la meva devoció, doncs puguin acabar seguint governant. Em sap greu, perquè serà una oportunitat perduda la que haurà transcorregut aquest 20 de desembre.
Molt ràpidament, és una llàstima perquè estem ja molt al final. Sí que hi va haver sorpreses en les últimes municipals. Tenim senyores com la de Colau o la Carmena que estan al capdavant d'ajuntaments importants com Barcelona i Madrid. Com les estàs veient?
Aquí és potser on pot sorgir una mica d'esperança. Primer, perquè la democràcia municipal és la millor de totes, i per tant que comencem amb democràcia municipal ja ve. I segon, perquè ara, com bé saps, la senyora Colau, a través del seu grup de Barcelona en Comú, està intentant impulsar, almenys a Catalunya, una candidatura que, evidentment, no guanyarà les eleccions generals, però que pot representar una mica d'esperança de cara a aquest panorama poc renovador en el que feia referència fa un moment. Per tant, la feina municipal, cal que maduri, perquè evidentment són molt nous i encara hi ha coses que potser no mereixen prou bé, però jo crec que l'han enfocat en la bona direcció, sigui a Madrid, sigui a Barcelona, sigui a ajuntaments com València o d'altres, que hi ha hagut canvis. Per tant, des d'aquest punt de vista, i perquè és el més proper al ciutadà municipal, crec que sóc optimista. I en quant a l'altre, no sé com anirà aquesta possible candidatura, però si funciona, potser obrir una mica les portes de cara a altres coses que fins ara no teníem.
Bé, doncs, Arcadi, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu. Felicitats per aquest nou premi, que segurament no serà l'últim, però de moment el pots assaborir. Però continuaràs a la bretxa.
Seguiré treballant, eh? Mentre l'edat i la salut ho permeti, ho seguiré fent.
Doncs molt agraïts perquè ens hagis acompanyat i l'enhorabona des del Sant Cugat a Fons.
Gràcies a vosaltres per aquesta entrevista llarga, amable, i ara sovintejo menys aquesta emissora, abans hi venia més sovint.
Trobem a faltar,
sí. Les feines m'ho han impedit, no dic, però aniré venint com pugui.
Agraïts també, gràcies i bon dia.
Gràcies. Apa.
Sant Cugat a Fons, el magazín de la ciutat.